Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El play-off ja té dates, com dèiem, com ahir entraven per aquí, per aquest tema, 18 de juliol, l'inici de la promoció. Sabem ja els 16 equips que, si confirmen la inscripció, el disputaran. Falten encara setmanes i detalls, però això ja comença a fer xup-xup. I com deia ahir el director general arlequinat, Bruno Batlle, ha arribat l'hora de començar a recuperar temes de conversa futbolística i no tant greuges i comparatives de les conseqüències del coronavirus i de les decisions excepcionals preses en moments excepcionals com aquests. Com sabeu, l'equip d'Antoni Hidalgo tornarà a trepitjar el verd de la nova Creu Alta dilluns si, com tot sembla indicar, Sabadell passa definitivament, tant de bo que sí, a la fase 1 del desconfinament. De forma individual, però ja tocant la pilota, un jugador per cada mig del camp, és a dir, dos en total, i segur que molts de vosaltres, mentrestant, ja heu començat a interessar-vos per què fa el Badajoz, el Bilbao Atlètic o l'Atlético de Madrid, o qui preferiu, com el viureu aquest playoff, etcètera, etcètera, etcètera. En aquest sentit, igual que va passar l'any 2011, l'afició del Sabadell ha començat ja a organitzar-se per engalanar la ciutat. La penya Honor 1903 ha engegat la iniciativa de penjar les banderes del centre d'esports, cadascú a casa seva, als balcons i finestres, per tal que un altre cop als carrers de Sabadell tornin a lluir orgullosament els colors arlequinats. De moment, el degoteig de les primeres fotografies van caient ja a les xarxes socials, però segur, amb les ganes de futbol i de play-off que hi ha, que en 4 dies Sabadell farà goig amb tanta bandera a les balconades.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui passa per les mans de la Rocío García el control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem d'aquesta iniciativa de penjar als balcons de la ciutat banderes del centre d'esports, també sobre l'AFE i la demanda que el protocol a segona B sigui exactament el mateix que a primera divisió. Saludarem el campió del món paralímpic de tennis taula, Jordi Morales, l'última hora aquàtica amb el canvi de data dels mundials de natació de piscina curta i també amb la segona baixa a l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení. I a més, Alexis Rodríguez, atleta que surt d'una lesió i que ha començat a córrer, de moment, pel jardí de casa primer i una mica després ja per fora.
I fora de l'hotel?
N'Golo Kanté ha deixat d'entrenar per por al coronavirus. El futbolista del Chelsea va exercitar-se dimarts amb l'equip londinenc, però ahir ja no hi va ser a l'entrenament amb permís del club. A Itàlia, la sèrie A haurà d'acabar abans del 20 d'agost. És la data límit que ha marcat la Federació Italiana per poder iniciar la següent temporada en el calendari que té previst. La Champions femenina, mentrestant, podria jugar-se a finals d'agost a Viena i en un format de final a 8. Recordem que el Barcelona ha de veure's les cares amb l'Atlético de Madrid als quarts de final de la competició. Aritz Aduriz ha anunciat la seva retirada. L'atacant de l'Atlètic Club volia fer-ho a la final de Copa contra la Real Sociedad en el derbi basc, però l'aplaçament per poder-la jugar en públic i l'operació al maluc a la qual ha de sotmetre's l'han obligat a penjar les botes. Una dada curiosa, els Futbol Club Seul, a Corea, ha estat multat per la K-League, l'organització de la Lliga, amb 72.000 euros per utilitzar nines sexuals com a públic al seu estadi en partits, recordem-ho, a porta tancada. I finalment, Xevi Pujol és el nou director esportiu del Baxi Manresa. El fins ara ajudant de Pedro Martínez supleix en el càrrec a Román Montáñez i amb 30 anys és el director tècnic més jove de l'ACB.
Han parlat en les últimes hores.
Miquel Landa, Televisió Espanyola, el ciclista basc, sobre el seu rol al Bahrain Mérida, el seu actual equip, i també el paper que tenia d'altres com l'Sky o el Movistar.
A l'equip en el que he estado he tenido un momento profesional diferente, ¿no? Cuando fui a Movistar, ¿no? Fui a Sky, pues no estaba preparado para asumir una capitanía única y estaba cómodo, ¿no? Compartiendo un poco esa presión también del liderato. Y bueno, pues ahora creo que todas esas experiencias me han ayudado y me han preparado, ¿no?, para afrontar este reto y pues ahora estoy preparado, ¿no?, para tener esa capitanía única. La verdad es que me he encontrado muy cómodo desde el principio, ¿no? Ellos tenían claro que querían un corredor para disputar una grande de 3 semanas, un Tour de Francia, y bueno, estamos trabajando, ¿no?
I a les xarxes socials.
El vídeo del Sabadell Nord recordant que ahir es complien 2 anys de l'històric ascens a Primera Catalana. El podeu trobar a l'Instagram del Sabadell Nord i també a @sabadellnord a Twitter.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, fa 5 minuts i mig, a les 2, ha arrencat a Burundi el partit de la jornada 24 d'aquest país africà entre el Musongati, segon classificat de la Lliga, i l'Atlético Olímpic.
Avui celebra el seu aniversari.
4 exarlequinats. La cosa avui va d'exjugadors del Sabadell. Avui és l'aniversari de Javi Barrio, és a dir, Javi Pelos, com es feia dir, de José Luis Trápaga, d'Alberto Manga i de l'ara tècnic del Sant Andreu, Miquel Azparren.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Acabem donant un cop d'ull als titulars d'aquell dia a radiosabadell.fm. Declaracions d'Esteve Calzada, 2 dies després de la permanència a Olot, deia: aquest any ens hem de conformar amb la salvació, però volem més coses. També Bea Ortiz i Paula Leitón, primeres baixes a un Estralpul obligat a reinventar-se, i ahir que en parlàvem, el futbol sala Sabadell femení es queda a un gol de la salvació i consuma el descens.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Set minuts per sobre de les 2. Mira que li arriba a agradar aquesta cançó al Sergi Garcés. Ara el saludo de seguida. Abans comento l'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE, el Sindicat de Futbolistes, ha demanat de cara als play-off que els equips que hi participin puguin tenir les mateixes condicions que els clubs de primera i segona divisió. Ahir el seu president, David Aganzo, i enmig, per què no dir-ho, de tot l'enrenou que gira al voltant de la seva figura, va comparèixer davant dels mitjans i, entre altres coses, va dir això: exigir igualtat per totes les lligues, de primera a tercera.
Para nosotros la categoría es lo de menos, por supuesto, que vamos a pedir los mismos requisitos que se pidieron para primera y segunda. Entendemos perfectamente que la competición es diferente, pero bueno, la orden ministerial en este tema de salud y el protocolo que ha dado el CSD, creo que es claro. En el tema de los tests, va a ser por un facultativo, por un especialista, por un doctor en el que esos tests se van a hacer y luego se va a informar a la autoridad competente.
Doncs les paraules del president de l'AFE, Sergi Garcés. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ara et pregunto per l'enrenou, però així d'entrada estem fent-nos un fart de parlar de protocols, etc, etc, etc. Bona papereta la que tenia el sindicat de futbolistes per representar a jugadors que volien jugar, a jugadors que volien ser en aquest playoff i no hi seran perquè han acabat 5ens o 6ens, a jugadors que no volien jugar perquè sempre més podien pujar. Representa'ls a tots a la vegada i d'una manera justa, eh?
Sí, al final t'has de regir, suposo, que és una mica el que sentíem ara també de David Aganzo, pel que diguin les autoritats competents en aquest tema, no? I si des del Ministeri de Sanitat no s'ha dit el contrari, doncs de moment tots a jugar. Si des de Federació, en el cas de la segona B i la tercera divisió, s'han posat terminis, fins i tot ara ja tenim les dates, doncs de moment tots a jugar. I per tant, basant-te en això, entenc que has de buscar la decisió dintre de que, evidentment, n'hi haurà que sempre et posaran algun pero damunt la taula, la decisió que més pugui englobar a tothom i sigui, dintre de tot, la més coherent possible amb el que ja has dit o has demanat amb altres categories, en aquest cas amb el futbol professional.
Aganzo es va mostrar contrari també a les concentracions dels jugadors a primera i segona divisió. Recordem que allà ha d'acabar-se la Lliga amb totes les jornades que queden i no només fer un play-off com en el cas de la segona B o de la tercera divisió. Afirmava Ganzo que era inconstitucional directament el tema de concentrar durant mesos a totes les plantilles del futbol professional. Vaja, entre tots els temes destaca també una altra exigència, la que han de passar un mínim de 72 hores entre partit i partit per preservar també la salut dels futbolistes, que era un altre dels temes que en les primeres setmanes del confinament va aixecar polseguera entre la guerra aquesta Federació Espanyola per una banda, a fer part per l'altra. Però vaja, en tot cas em serveix tot això, que és el que t'anava a comentar, Sergi, per veure com en un primer moment semblaven que els protocols serien superexigents. Veiem situacions molt absurdes i la veritat és que, com hem parlat més d'una vegada, veure que, per exemple, la Bundesliga ja està en marxa i que pots veure coses com, per exemple, el Borussia Dortmund celebrant un gol a distància, però llavors després les tanques o les marques en un córner, evidentment és futbol i hi ha contacte, per tant, és gairebé més de cara a la galeria algunes coses que no pas efectives, perquè també hi ha contacte en d'altres accions. Però en tot cas, al principi semblava que tot seria gairebé un búnquer tancat, equips de primera divisió jugant cada 2-3 dies per poder acabar la Lliga com fos, i després de tot el que han publicat diferents mitjans en els últims dies, no hi haurà concentracions, etc. Fins i tot s'utilitzarà aquesta plataforma de Media Coach per saber si algun jugador ha donat positiu, amb qui ha tingut més contacte durant els partits, o sigui que al final... totes les eines que calguin per intentar que no sigui tan rígid. Per tant, no sé si tens aquesta sensació, que a mesura que han passat les setmanes, el protocol ha deixat de tenir tanta duresa com semblava al principi.
Sense entrar en més valoracions, que al final el negoci ha de tirar endavant i les lligues professionals s'han de jugar com sigui. I a partir d'aquí, doncs, ens hem d'adaptar i s'adaptar a tots els actors presents i protagonistes d'una o d'una altra manera, doncs s'hauran d'adaptar. En el cas de la Lliga de Futbol Professional, doncs, com dius, sense aquestes concentracions, que també, tot s'ha de dir, semblaven força excessives, ja no tant pel temps només, sinó pel significat d'estar tancats en hotels. Si hem passat no 24 hores alguns i ja se'ns pot fer molt llarga l'espera entre la nit i les 5 de la tarda de torn del partit del dia de l'endemà, imagina't el que ha de ser viure permanentment allà tancat durant tants dies. I sobretot perquè, com s'està demostrant, agradaran més, agradaran menys, semblaran necessàries, suficients o insuficients, però perquè hi ha mesures per intentar que tot això es pugui suplantar o substituir per altres històries. No estaràs concentrat, però si realment acaben fent tots els tests, totes les proves i tots els controls que sembla que podran fer, més que suficient perquè els jugadors, quan acabin el partit, marxin a casa seva, arribin a estar en contacte amb qui vulguin estar, per dir-ho així, i això sí, en el moment, que tant de bo no es donés, que salti la primera mínima alarma, que hi hagi ràpidament un protocol pel qual es pugui gairebé tancar a aquell jugador sense que tingui més contacte amb ningú, dintre del que això suposa, però que pot passar al supermercat, al carrer i, evidentment, en un camp de futbol també.
Això pel que fa a la primera divisió, ho dèiem sobretot per aquesta demanda de la AFE, dels sindicats, que s'emmiralli la primera i la segona divisió amb la segona B i la tercera. Recordem, d'altra banda, que el Sabadell ja ha passat els tests per poder començar a entrenar el dilluns si es passa definitivament a la fase 1, encara que no és condició encara indispensable. Podria entrenar sense haver passat aquests tests que, evidentment, el Sabadell doncs ha fet pel seu compte. I, com dèiem, en les últimes hores també, la Federació, a través de la Mútua, sí que proporcionarà proves serològiques als diferents clubs que jugaran els play-off, però seran en dues tongades diferents. Una, quan comencin els entrenaments grupals, és a dir, no com el Sabadell aquesta setmana o com ho està fent l'Ibiza o el Badajoz o la Cultural Leonesa, que és de manera individual, sinó quan es passi a la fase en la qual es troben els de primera divisió ara mateix, és a dir, amb contacte amb grups de 10, per exemple, ja duent a terme exercicis. L'altra tongada, just abans del playoff, és lògic, just abans de la competició, passaran una altra vegada els tests per confirmar que tot estigui en regla. Per acabar, tota aquesta moguda de l'AFE que va parlar Ganzo en les últimes hores, Sergi, també va assegurar que no pensa dir dimitir, malgrat les acusacions de suborn i que s'hagi iniciat un procediment de moció de censura en contra de la seva figura. Per contra, també hem de dir que Morientes, que era un dels noms que havia sonat i que semblava que hi havia molta gent que tenia suport per poder encapçalar una alternativa, ja ha descartat que es vulgui erigir com a candidat al relleu. Ho va fer a COPE. Per tant, el futbol no sé què tindrà, però sempre està envoltat d'aquestes històries.
Molts interessos com altres negocis, per dir-ho així, i molts diners de pel mig, encara que algú pugui pensar, doncs home, han estat futbolistes professionals, perquè al final de tots els que estem parlant, els implicats en la història, en aquest cas, tots segurament poden viure del que ja han generat en la seva època de futbolistes professionals, però malgrat això, entre aquell puntet d'ego de poder, de servei, que no dic jo que no el tinguin també, i dels diners que es mouen, al final ningú no es vol moure d'aquí, com a mínim per voluntat pròpia. Després, si les urnes, ha arribat el cas, diuen el contrari, doncs David Aganzo, per les mateixes que va entrar, haurà de sortir i tant, amics. Però marxar, això de marxar, deien allò de dimitir, és un verb rus, no? No existeix en aquest cas, doncs el mateix.
El Sergi Garcés ha penjat o penjarà la bandera del balcó de casa seva, de la finestra?
Anava a dir, del balcó serà complicat perquè el servidor no té balcó, però tinc un finestral que lluirà i faré constar la fotografia, perquè en què demostra d'aquesta iniciativa.
Doncs va, anem a parlar d'ella. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu. Don't show up.
Un minut per sobre d'un quart de tres, la penya Honor 1903 ha decidit recuperar una iniciativa que ja es va dur a terme en l'últim playoff, l'any 2011, en aquell cas amb èxit, podríem dir, tant per desenes i desenes d'arlequinats que s'hi van sumar, com també, per què no dir-ho, després també als terrenys de joc, amb aquell ascens a Ipurua, a Eibar. Passa per tenyir Sabadell dels colors arlequinats, amb les banderes onejant els balcons i finestres de la ciutat, com el Sergi Garcés ja ha avançat que farà ell també a casa seva. Xavi Cimas, membre de la Junta d'Honor 1903, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià, què tal?
Qui va tenir la idea? D'on ha sorgit aquesta iniciativa?
Bé, bueno, vam estar parlant al grup, no s'han deixat de fer iniciatives durant aquest confinament, durant la Junta de Directiva de la Penya d'Honor 1903, i en un moment donat ens vam adonar que sí, que evidentment sortir d'això és el més important, però que un cop sortit les ganes de mostrar els colors arlequinats pujant a mida que anem anat adonant les notícies de la possibilitat de fer el playoff, que al final portem molt temps esperant-ho.
Clar, perdona, Xavi, digues.
Sí. No, digue'm.
No, deia que l'etiqueta Twitter és 3 partits per un somni, i que, home, s'hi ha sumat al propi centre d'esports, ja hem vist les primeres fotografies a les xarxes, per tant, com creieu que reaccionarà la gent, o com esteu veient que reacciona la gent a aquesta iniciativa?
Esperem espectacular, vull dir, al final l'afició del Sabadell serem molts o pocs, però són compromesos i estic segur que tothom reaccionarà bé. Al final és algú que, bueno, és com una mica sortir de... Serà la primavera arlequinada, no? Vull dir, sortir una mica de... d'això i amb la il·lusió del play-off i que estem a 3 partits de sortir de tot aquest patiment des del 2015.
Clar, queden 2 mesos encara per la disputa d'aquest play-off, el 18 de juliol, si tot va com toca, estarem al Pinedar Arena o allà on ens diguin. També és una manera de fer visible, no?, el sentiment en una promoció tan estranya com aquesta, sense públic, sense poder jugar a la Nova Creu Alta, sense poder anar a on toqui a donar suport a l'equip, aquelles banderes que segurament mostraríem a l'estadi de torn, aquest cop haurà de ser a casa, no?
Clar, desgraciadament i malauradament sembla ser que sí que haurà de ser des de casa, però bé. Penso que és una iniciativa molt bé, maca per tots dintre de les possibilitats que tenim, de les poques possibilitats que tenim per celebrar el playoff, que esperem que sigui per celebrar també un ascens.
Doncs la gent que vulgui, que pengi la seva bandera, el que sigui del centre d'esports, a la balconada, a la finestra, allà on toqui, i l'etiqueta a Twitter és 3 partits per un somni.
3 partits per un somni, exacte.
T'anava a preguntar, com esteu vivint els aficionats tant de temps sense futbol? Perquè, clar, saber que no hi haurà promoció a la Nova Creu Alta, que el play-off s'haurà de seguir sí o sí des de casa, que aquell neguit de vés a saber quan podrem anar un altre cop a veure el nostre equip en directe a un estadi. Com ho porteu, els aficionats?
Jo personalment és una eufòria continguda, és a dir, era un any que pintava molt maco, la comunió entre afició i equip feia anys que no es veia tan a l'alça, i ens hem perdut, per una banda, pues, la conquista del play-off, però bé, tenim el premi. Aleshores, bueno, és una situació de sentiments contradictoris, però positius, en tot cas.
I en el meu cas. A més, avui t'anava a dir que teniu previst anunciar unes mascaretes també molt xules, que les he vist ja pels socis de la penya. Et diria que també obriu a la resta d'arlequinats la possibilitat de comprar-les. Mascaretes arlequinades,
sí. Sí, són per tothom. De fet, fa una setmana i mitja que va sorgir la idea. Vam posar-nos en marxa, vam buscar pues, la millor empresa que ens assegurés pues, un certificat de qualitat de mascareta. Així va ser, tenim el certificat amb el comprovant de l'empresa que ens ho proporciona, i a part ho hem contrastat que són les mascaretes que l'Estat recomana. I bé, les hem editat el disseny amb consideració dels membres de la penya, els que van decidir tot, i qui la vulgui només ens ha d'escriure. Vull dir, ens ha d'escriure i serà un preu popular també, o sigui que estarà molt bé també per donar una mica de color al carrer.
De fet, des d'avui és obligatori sortir al carrer amb elles, per tant és un dia idoni per anunciar-ho.
Sí, de fet ens ha sorprès perquè nosaltres ho vam fer amb la intenció de, bueno, però a sobre, mira, avui ha sortit l'obligatorietat de portar-les, doncs què millor que sigui arlequinada.
Les rebreu a finals de la setmana que ve, dirien, sí. per adreçar-vos a vosaltres a través del propi Twitter. No sé si hi ha preu ja definitiu o no.
No ho sabem encara ben bé, però no et puc dir un preu, però no crec que sigui més de 7 euros, 7, 8 euros. No ho sé, no sé ben bé quin és el preu, potser menys, però sí, ho anunciarem. En principi ens ha d'arribar cap a la setmana que ve. I el preu, doncs, amb un missatge directe ens poden contactar. No sabem com les distribuirem, però bueno, amb un esforç una miqueta de tot i ja assolint la fase 1, jo crec que un membre o altre de la penya les podrem repartir allà a qui ho necessiti.
Doncs servidor que les ha vist, la veritat és que el disseny molt xulo, enhorabona, i també enhorabona per la iniciativa d'engalanar les finestres, també els balcons de Sabadell amb les banderes del Centre d'Esports Sabadell. Xavi Cimas, honor 1903, ànims, i tant de bo que encara que sigui des de casa, però que podeu gaudir moltíssim d'aquests tres partits pel somni. Una abraçada.
Una abraçada, bona tarda. Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Un quart i mig de tres. Abans de passar per la publicitat, fem un apunt ràpid encara de futbol, perquè el Sabadell Nord ha anunciat avui els seus dos primers fitxatges per la pròxima temporada. Ho ha fet fa una estona. D'una banda, Raül Martín. Segur que als arlequinats us sonarà el seu nom, lateral dret, que arriba procedent del Sabadell B, de segona catalana, si bé també ha entrat en algunes convocatòries amb el primer equip del Centre d'Esports i entrenava en dinàmica de primera plantilla. És sabadellenc, crec que és del barri de Can Rull, i reforça la defensa de l'equip de Can Uriac en aquesta banda dreta. De l'altra banda, Edgar Álvaro, també de la ciutat, si bé ha desenvolupat la seva de moment curta carrera fora d'aquí, en el seu dia forjat també, entre d'altres, al Sabadell. El davanter centre fitxa pel Sabadell Nord després d'haver defensat les samarretes del Martorell i del Vilassar de Mar en els últims mesos. Dues incorporacions joves que se sumen als tres futbolistes ja renovats aquesta mateixa setmana per l'equip blau i groc. Carlos Silva, ahir l'escoltàvem aquí a l'Hotel Suís, Arnau Guitart i també Adri Penya. L'entitat i el nou cos tècnic, encapçalat per Pablo Becerril, segueixen posant fil a l'agulla per confeccionar la plantilla de cara a la pròxima campanya i no es descarten més moviments aquesta setmana. Ara sí, fem una aturada en el camí, la Rocío ens ven quatre coses molt ràpides i a la tornada, entre d'altres, saludem a un campió del món.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus de Mareu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís d'aquest dijous 21 de maig d'un 2020 que havia de ser un any gran. Pel Jordi Morales, el palista del Club Natació Sabadell, havia renunciat, recordem-ho, fa mesos a la direcció tècnica de la secció de tenis taula del club per centrar-se en el repte dels Jocs de Tòquio. Triat millor jugador paralímpic del món, la preparació estava centrada en arribar bé al Japó en aquesta competició, però com tantes altres històries esportives i no esportives, tot ha quedat frenat per la pandèmia, pel coronavirus. Jordi Morales, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Més de dos mesos sense agafar la pala, què se sent?
Se sent molta impotència i males sensacions, no? D'haver perdut aquestes sensacions del que és sentir el poder jugar.
Clar, al final, a casa no tens taula, em deies avui. No ho has provat ni amb la taula del menjador, per si de cas?
No, bueno, va haver algunes setmanes que intentava ni que fos fer una miqueta així com de tocs per tenir les sensacions i tot, però això encara em creava potser una miqueta més d'ansietat, no? De voler tornar, i al final vaig dir, mira, me n'oblido totalment. Sí que és veritat que això no vol dir que m'he dedicat a fer altres tipus d'entrenaments físic i també doncs, he visualitzat molt vídeo, per tant, tenis taula m'he continuat veient, però el que és la pròpia pràctica sí que bueno, vaig renunciar totalment a aquesta possibilitat.
Com a mínim, alguna bici estàtica o algun aparell d'aquests per fer gimnàstica a casa has tingut, no? Per poder, com a mínim, com deies, mantenir al màxim la forma.
Sí, per tot el tema de la preparació física, doncs jo disposava de material i, a més, doncs, el Comitè Paralímpic en això ràpidament ens va posar doncs, tot el material que necessitéssim i realment doncs, la forma física l'hem pogut anar a mantenir i més ara doncs, que ja també podem sortir una miqueta al carrer.
Clar, estic pensant ara, quan tornis a agafar una pala i agafis una altra taula, no sé si un té el neguit de saber on ha de direccionar les pilotes o no.
Sí, segurament la situació, la ubicació de la taula, l'orientació, tot costa una miqueta. Però vaja, pels que portem molts anys, portem tota la vida practicant-lo, segur que ràpidament ho agafarem i el que era també molt important era doncs, aquesta forma física, no perdre-la. I ha sigut una miqueta doncs, amb el que m'he centrat aquests mesos.
Aquesta setmana en parlàvem, el CAR de Sant Cugat ja és obert una altra vegada, de moment amb les instal·lacions a l'aire lliure i, evidentment, seguint una sèrie de mesures. En el vostre cas, ja us han fet les proves, no?, per poder tornar-hi en breu?
Sí, nosaltres ens han fet uns tests, ara estem esperant els resultats, que si tot en principi doncs, va com ha d'anar, perquè ningú ha tingut doncs, cap sintomatologia relacionada amb el Covid-19, doncs la setmana que ve ja ens podríem reincorporar perquè el CAR doncs, ja està obert i ja està tot a punt per poder reincorporar-nos.
I la Federació de Tenis Taula crec que també us ha fet arribar ja el protocol propi que ha elaborat. Clar, al final és que cada esport, pensava ara, per exemple, en el món de la natació, en el món del waterpolo, que l'altre dia en parlàvem amb el Sergi Cabanes, internacional de l'Estalpul Natació Sabadell, que es troba al CAR de Sant Cugat, i tenien les seves mesures, allò tan típic aquestes setmanes de nedar amb un carrer lliure entremig, no poder dutxar-te a les instal·lacions, no poder anar al vestidor, etc. En el vostre cas, en el del tenis taula, en què afecta el que seria una pràctica normal i habitual del vostre esport aquest protocol?
Doncs mira, nosaltres en comú amb altres esports, també allà al CAR, doncs, tampoc podrem utilitzar, per exemple, els vestuaris, i després el que serà específic del tenis taula, Clar, la pilota és un lloc que pot haver-hi molt de transmissió. Llavors, jugarem amb pilotes, diguem, amb dos tipus de pilotes, o sigui, de dos colors diferents, perquè en el moment doncs, de recollir la pilota del terra, cada esportista només estigui en contacte amb un tipus, amb una pilota d'un color, ens entenguem, no? Perquè no puguem estar en contacte, doncs això, en contacte a través de la pilota. Això per una banda, i després, doncs, evidentment, mantenir tot el que és el nostre material, l'espai de joc que és la taula, etc., doncs en tot moment net, i deixar-lo ben desinfectat.
Sí, si ho entès bé, que m'ha costat una mica. Sí. La pilota, posem pel cas blanca, és la del Jordi, i cada cop que serveixi el Jordi serà amb una blanca, i a l'altra banda el teu oponent servirà amb la taronja, per dir alguna cosa?
Així, clavat, així. Sí, sí,
i cada cop que vagi al terra heu d'anar a buscar la vostra.
Correcte, és a dir, si juguem amb sis pilotes, per dir alguna cosa, n'hi haurà tres blanques i tres taronges, llavors doncs cadascú només recollirà les del seu color. Evidentment, quan la pilota estigui en joc, allà no hi ha posat d'intoxicació, però en el moment de secar, de recollir-la i tot, és on podria haver-hi doncs, aquesta transmissió, llavors en aquest moment cadascú només tocarà les seves.
Com ens hem de veure,
Serà una miqueta estrany, perquè clar, aniràs veient, no?, durant l'entrenament, aniràs veient pilotes veure-les d'un color i d'un altre. Tenien venint de dos colors. Bueno, veurem, realment no ens hem trobat mai perquè nosaltres hem tingut èpoques, no?, que ara ja tots normalment són blanques totes, hem tingut èpoques que han compaginat, no?, les blanques i les taronges, però tu sempre les tenies d'un color. Llavors, però que al mig de l'entrenament que puguin anar canviant, bueno, serà una experiència que l'haurem de comprovar com anirà.
No, i clar, que al final, instintivament, suposo que les primeres vegades serà allò de ai no, calla, que aquesta no la puc recollir, que aquesta no és la meva.
Sí, sí, clar, i bueno, doncs agafaràs i potser li passaràs amb el peu, no? Vinga, agafa-la tu, bueno, no sé. Segurament, a veure, també hi haurà, doncs, nosaltres crec que ens estem prenent amb molta calma i entenem molt la gravetat de la situació, llavors, clar, també una miqueta, doncs, amb sentit de l'humor i també com t'has de prendre a aquestes situacions, però a la vegada amb tota la responsabilitat i amb totes les conseqüències.
Parlar de competicions ara mateix segurament serà parlar per parlar, no? Em passa que aquests dies estic parlant amb esportistes de tot tipus de modalitats i al final dius, i què fareu a partir d'ara? I quina és la vostra pròxima competició o el vostre pròxim campionat? I tots em dieu el mateix, que vés a saber, no? Quan?
Sí, realment el millor que crec que podem fer és no posar-nos cap data. Per què? Perquè com... O sigui, com no es compleixi, et saps que t'enfonsaràs més i et desanimaràs més i tot. Llavors ara, clar, tu quan estàs acostumat a poder entrenar cada dia, si no tens una competició a la vista, la motivació per entrenar costa. Ara mateix, que ens han tret aquest, el caramel potser més dolç que tenim en la nostra vida, només el fet de recuperar-lo ja és tot el premi del món. Llavors, només el fet que puguem doncs això, anar... d'entrenar, que no serà realment ni entrenament, és més tocar la pala una miqueta, començar a fer esport, començar a fer el teu esport, això ja serà molt, molt, molt gratificant. Llavors, pensar en competicions és que és impossible, perquè no sabem quina evolució tindrà. Sabem, clar, la intenció en el cas que tot vagi molt bé, que seria doncs, poder començar temporada nova, no?, al setembre. Però és que tampoc sabem com seran els protocols. No sé, però hi ha molta incertesa i està tot aturat.
Acabo, Jordi, preguntant-te més enllà de les dates. No? Ara parlàvem de dates i de vés a saber quan, però independentment que sigui d'aquí a 3 mesos, 4 o 6, al final hi ha el gran dubte de com responeu els esportistes a l'aturada tan llarga, no? I inesperada. En el teu cas, per exemple, que havies centrat tot aquest any per anar a Tòquio en condicions, ara... tens la pandèmia, tindràs un any per davant si tot va bé i tocarem ferro i el que calgui per poder disputar els Jocs Paralímpics a Tòquio l'any 2021 en comptes del 20, però aquella incertesa de i a veure com responc jo després de tants mesos sense competir també hi serà, no?
Sí, sí, però jo també t'he de dir que ho he agafat primer per la part de responsabilitat de que evidentment doncs, havia de ser així, els Jocs s'havien de plaçar com a mínim aquest any, no sé si com a mínim fins a aquesta hora que s'ha fet, però m'ho he agafat com un nou repte, com el mateix repte amb el que començava la temporada aquesta que estem acabant. I et diria amb encara més il·lusió, perquè, bueno, com recordeu una miqueta, jo vaig estar molts mesos sense poder competir per la situació aquella del rànquing, que no m'interessava i tot. Al final, m'hauré estat tota la temporada sense competir a nivell internacional, perquè just quan havia de començar doncs, ha arribat tot això, i ara doncs, ens trobem en la situació d'estar classificat i tota la temporada per davant. Per tant, ostres, tota una temporada per poder treure'm totes aquestes ganes de competir que porto dintre, bueno, i donar-ho tot. Realment, bueno, he sabut veure-li, no?, aquest costat doncs, optimista que se li ha de veure a les coses, i amb això doncs, tenim molta energia per, quan sigui, quan ens diguin, poder arrencar i començar a entrenar i competir.
És el Jordi Morales, el palista del Club Natació Sabadell de Tenis Taula, en el seu dia exdirector tècnic i que lluitarà, segur, per fer coses grans a Tòquio l'any vinent. Jordi, ànims amb allò de la pilota taronja i la blanca i amb la tornada als entrenaments, vale?
Sí, sí, els tindrem.
Cuida't, gràcies. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
S'està convertint en tradició treure el nas per Can Vituri i saber què ha cuinat o què cuinarà. Pau Vituri, des de casa, confinat, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
Ja has dinat o no?
No he dinat. I avui, el pitjor de tot, tinc el plat a taula ja.
Uf, doncs llavors crec que allargaré la conversa tant com pugui, eh? A veure si se't refreda.
No siguis dolent.
Què t'espera, per cert?
Mira, m'espera un deliciós plat de carn estofada amb patata i pastanaga.
No hi ha res com tenir temps, eh? Ja veig, eh?
Sí, sí, sí. I bones receptes, també.
Bones receptes. Bona mà, també, per què no dir-ho. Sí, sí, senyor. Sí. Doncs va, que no vull tampoc que passis gana, que salivis durant el directe. Avui amb el Pau parlarem de natació, de l'actualitat aquàtica que ens ha deixat diferents titulars en les últimes hores. D'entrada, Pau, després de conèixer la marxa de la Rutariño a Los Angeles, en parlàvem amb ella aquesta mateixa setmana aquí a l'Hotel Suís, avui hem sabut la segona baixa de l'Estalpul Natació Sabadell.
Sí, es tracta de la portera Ainara Ferrer, la segona portera del club les últimes tres temporades. Podríem dir, allò jugava els partits en els quals hi havia més diferència amb el rival, se li donava descans a la Laura Ester, i avui s'ha comunicat doncs això, que no seguirà la plantilla del club, no li han ofert la renovació en aquest cas, i encara no es coneix el destí, però el que sí que podem dir, Adri, és que no serà rival de l'Astralpool la pròxima temporada. No signarà l'Ainara per un equip de divisió d'honor en aquest cas.
Per tant, no veurem, per exemple, el que vam veure aquesta mateixa temporada amb la seva germana, amb la Gisela Ferrer, que sí que ha estat rival aquesta temporada després de sortir de Can Llong. La rumorologia, per això, comença a disparar-se, eh?
Sí, molts noms ja sobre la taula, cap de confirmat, perquè no oblidem que el waterpolo, ho hem explicat algun cop, però els contractes comencen a partir de l'1 de setembre, no a partir de l'1 de juliol com el futbol. Això endarrereix les oficialitats, però sí que és cert que hi ha molts rumors, especialment a través d'un compte de Twitter, tot s'ha de dir, Mercato Waterpolo, on vaja, s'han apuntat un parell de noms ja de cara a l'Astralpool per la pròxima temporada. El femení són Irene González, una jugadora que va estudiar a la Universitat de Hawaii i que va tornar el passat estiu aquí a casa nostra, a les files del Mataró, internacional amb la selecció espanyola, i també una jugadora que ja havia jugat a la Lliga Premat, en aquest cas el Sant Andreu, holandesa, aviam si dic bé el nom, crec que es pronuncia Martje Koenig. Però això, si s'acaba confirmant, doncs li preguntarem. Jugadora internacional també de la selecció holandesa, que també va estudiar, per cert, a la mateixa universitat, a la Universitat de Hawaii.
De fet, ara estic tirant de memòria, a Hawaii teníem una waterpolista sabadellenca, diria, no?
Diria que sí, i ara crec que era la Carla Bellán.
Sí, sí,
però
sí.
Però no em tirant absolutament
posaria,
de memòria, eh?
Posaria la mà al foc que la Carla va estar precisament a Hawaii, però vaja, tampoc tocaria ara tirar-se a la piscina, mai millor dit, sense saber si hi ha aigua.
Però crec que hi ha una mica d'aigua, en aquest cas.
Sí,
no, 100% no, però diria que hi ha una mica d'aigua.
Esquitxarem una mica, em sembla, sí, sí, sí. En el cas del waterpolo masculí també hi ha algun que altre rumor.
Sí, i compta amb aquest rumor perquè, vaja, seria un tros de fitxatge per l'equip de Quim Colet. Es parla de vaja, d'un interès molt fort, fins i tot donen pràcticament per tancat el fitxatge del serbi Nemanja Ubović. Els seguidors del waterpolo el recordaran sobretot de la seva època amb el Barceloneta, amb l'Atlètic Barceloneta, amb el qual es va proclamar campió de la Champions, de l'única Champions que de fet té el conjunt mariner, l'any 2014. Actualment militava a la les files de l'OSC de Budapest, un boia de 29 anys, per tant seria una gran incorporació per l'equip de Quim Colet i mai millor dit.
Clar, al final Marco Abramovic va arribar aquest passat estiu, ara fa un any, al Club Natació Sabadell, seria un reforç internacional de primeríssim nivell, no, Nemanja Ubović?
Sí, sí, com diem, caldrà veure, no? Al final també les intencions, l'any passat es va apostar per una barreja d'una plantilla amb molta joventut, però també amb noms contrastats com el de Marco Abramovic. Abramovic té 33 anys, podríem dir que està ja encarant, enfilant la recta final de la seva carrera, però aquest fitxatge es tracta d'un jugador, jo diria que en plenitud, no? Contrastat, un dels millors equips d'Hongria. Hongria ja la coneixem també tothom, no? Actual campiona d'Europa, la selecció, no, evidentment, no estem parlant de la Lliga, Nemanja Ubović és serbi, també l'escola sèrbia és espectacular, de primer nivell a waterpolo, per tant, vaja, estaríem parlant d'un tros d'incorporació si s'acaba confirmant, insistim.
I a tot això, al marge del waterpolo, avui també hem conegut les noves dates del Mundial de Piscina Curta de Natació que s'ha de fer a Abu Dhabi. Serà del 13 al 18 de desembre de l'any vinent, del 2021. Com queda l'agenda en el món de la natació?
Mira, et vaig a posar una mica d'ordre perquè abans estava fent el repàs i el cert és que està provocant tot plegat un efecte dominó i també aquest ajornament del Mundial de Piscina Curta molt probablement significarà també que s'ajorni l'Europeu de Piscina Curta. Però vaja, recordem que l'Open de Primavera, comencem per aquí, pel Campionat d'Espanya, que s'havia de celebrar a principis d'abril a Can Llong, ha quedat de moment suspès, cancel·lat, sense nova data. L'Europeu de Budapest, de piscina de 50 metres, que s'hauria d'estar disputant, de fet, en aquestes mateixes dates, hauria d'estar encara en la seva recta final. En un primer moment es va ajornar a l'agost i després els organitzadors van decidir finalment posposar-lo al maig del 2021, del 10 al 23 de maig del 2021. Més conseqüències, en aquest cas, de l'ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio. L'any que ve tocava Mundial a Fukuoka, també al Japó. En un principi s'havia de disputar del 16 de juliol a l'1 d'agost, però clar, com aquestes dates són molt properes i de fet coincideixen en el temps amb els Jocs Olímpics de Tòquio, amb aquesta nova data, finalment s'han posposat del 13 al 29 de maig del 2022. I ara, com dius tu, passem al Mundial de Piscina Curta d'Abu Dhabi, que s'havia de disputar del 15 al 20 de desembre d'aquest any i finalment es farà del 13 al 18 de desembre del 2021. I com diem, l'última peça d'aquest efecte dominó és l'Europeu de Piscina Curta de Kazan, de Rússia, que no tenia encara una data concreta, es parlava de finals del 2021, però vaja, dubto molt que es faci coincidir amb el temps amb el Mundial de Piscina Curta. Segurament es passarà també el 2022, però no hi ha cap decisió en ferm en aquest cas de l'ALEN.
Per tant, el que podríem dir com a resum general és que gairebé totes les competicions salten a l'any següent, igual que ha fet als Jocs Olímpics. Totes les competicions previstes, si eren el 20, passen al 21, si eren el 21, passen al 22. Vols que et faci alguna pregunta més? A veure si s'acaba de refredar ja el plat d'estofat o no. Com tu vulguis,
passo, el passo pel microones una mica i estarà igual de bo.
Ho faré perquè m'està esperant ja l'Àlexis Rodríguez i em sabria greu que s'estigués ara aquí 10 minuts per només allargar la conversa i que Pau Vitori hagi de dinar el plat que té sobre la taula fred. Però vaja, Pau Vitori, bona feina, cuida't, bon profit.
Una abraçada,
eh?
Adéu. Merci, adéu.
Hotel Suís.
En els últims minuts del programa d'avui parlarem precisament d'atletisme. Ho dèiem ara, l'atleta Àlexis Rodríguez va trencar-se dues vegades el tendó d'Aquiles el primer cop a Huelva competint quan estava lluitant per grans fites i just després d'haver sortit d'una altra lesió, i la segona recaiguda a casa quan estava punjada a treure's les crosses. Segur que ho recordeu, ho vam explicar aquí a l'Hotel Suïssa, a Ràdio Sabadell, en una mala fortuna, en una mala relliscada en el sofà. Des d'aleshores, però, ja han passat alguns mesos, el tram final de recuperació està aquí ja, però clar, l'ha hagut de passar confinat, com tots vosaltres, a casa l'Alexis Rodríguez, l'atleta sabadellenc. De fet, els primers metres corrent, després d'aquesta doble lesió, els va fer al jardí de casa seva, tot i que ara ja ho pot fer també a l'exterior. Anem a parlar amb ell, Alexis Rodríguez, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
I on estàs? On t'ha enganxat això del confinament?
Doncs vaig estar uns dies a casa, i sí, bueno, estava a Madrid, i de seguida vaig marxar cap a casa, i després vaig decidir baixar aquí a Sevilla, a casa de la meva nòvia, i de moment estic aquí fins que pugui tornar a casa.
O sigui, m'estàs dient que has fet un Madrid-Sabadell-Sabadell-Sevilla, pràcticament?
Sí, perquè jo pensava que això seria més curt, i no pensava que fos tan llarg, i vaig dir, mira, estic un dia de casa, vaig a Sevilla una setmana, dues setmanes, i torno cap a casa. Però això es va començar a allargar, i ja et dic, per tot aquest temps confinat aquí a Sevilla.
Per tant, les imatges que jo he vist a les xarxes socials corrent al voltant d'una casa en un jardí són a casa de la família de la parella.
Sí.
I és que, clar, és surrealista, realment. T'ho expliquen això i no t'ho creus, que les primeres passes, la primera cursa contínua, encara que siguin uns metres, seria el jardí de Sevilla.
Sí.
Clar, una recuperació a distància, com es viu? Perquè m'imagino que vas seguint uns timings, unes visites, un exercici concret, i de cop i volta no pots sortir de casa. Com has viscut aquest canvi? Com has viscut allò d'anar recuperant-te en el tram final de la lesió des de casa?
Per mi ha sigut una mica complicat, perquè amb tot això no he pogut estar amb el meu ofici allà a Madrid, i tot i que hem estat en contacte cada setmana, al final les coses que he hagut de fer han sigut per part meva, és a dir, jo, la meva nòvia, he fet massatge, i després els exercicis que ell em deia, però clar, al final tampoc no és el mateix, vull dir, jo ho faig, però no és el mateix que estigui ell mirant-me, i per exemple ja et dic, el massatge o el simple fet de que tot l'havia d'enviar per vídeo i no ell em podia veure com estava. I llavors, clar, per exemple, per començar a córrer, va ser un dia que vaig dir, vaig a provar. Però realment ja feia temps que havia d'haver començat a córrer, però com vaig tenir els problemes de que tenia mals i així, tot ha estat una mica variat.
S'ha posat molt de moda en aquest confinament allò de fer exercicis a casa amb les garrafes d'aigua i tot això. Tu també has hagut de tirar d'enginy a l'hora de fer-los o no?
Per sort no, perquè aquí sí que la meva nòvia, al lloc on entrena, li han deixat unes peses per fer i una barra, i llavors la part del gimnàs l'he pogut fer pràcticament completa. Si traient alguns exercicis, el que és més bàsic ho he pogut fer, per tant, per dir-ho així, m'he pogut mantenir bastant bé, perquè tant fent bici estàtica al principi com el gimnàs el podia fer aquí, i després ja quan tot va començar a anar millor ja vaig poder sortir amb bici i ja caminar i córrer pel carrer.
Tant el Pau, aquí a la redacció, ara el saludàvem confinat a casa com servidor, hem fet una quilometrada en aquests dos mesos de passadís en passadís a casa. El fet de córrer en el jardí, deies tu que et tocava córrer una mica abans i que al final un dia vas dir, vinga, va, m'animo i provo. Com va ser, quina sensació va ser aquella de... M'imagino que era córrer al voltant de la casa i prou, o...?
Sí, al principi corria només pel jardí, que són uns, no sé, 6-7 metres, i era una mica raro perquè al final era fer dos tres passes i girar. I llavors un dia vaig dir, bueno, vaig a provar a córrer pel passadís que hi ha i pel jardí. I era una mica més llarg, però era molt diferent. És a dir, el dia que vaig sortir a córrer al carrer, no era capaç de córrer menys de 30 segons al jardí perquè em feia mal, i corria i tenia mal. I el dia que vaig dir, vaig a córrer fora, vaig córrer un minut i vaig dir, és una diferència increïble, perquè era més continuat, tot era més estable i llavors era molt millor.
Quines tirades estàs fent ara que estàs corrent com la majoria dels que sigui professionalment o sigui per suar una mica la cansalada, sortim a córrer fora, has notat molta diferència, em deies ara, però quines tirades estàs fent?
Pues molt, molt curtes. Vull dir, vaig començar a córrer fent 3 sèries d'un minut, fins que vaig pujar a fer 10 d'un minut, i llavors ja vaig baixar a fer sèries de 2 minuts, però més curtes. I ara aquesta setmana que estic fent sèries de 5 cops, 3 minuts. I el que tenim planificat, si tot va bé, és cada setmana augmentar 5 minuts en total, però augmentar un minut de carrera cada dia. És a dir, si la setmana passada vaig fer 6 de 2 minuts, doncs aquesta fer 4 de 3 minuts.
I la paciència, què tal? Perquè això, clar, t'ha de bullir la sang, no?, de voler fer més.
Sí, vull dir, és complicat perquè al principi, o sigui, no em costa, vull dir, jo, el meu, o sigui, el cos, per dir-ho així, és capaç d'aguantar els 3 minuts corrent, però sí que les cames es llencen i em costa una mica anar més lent, i llavors, clar, al final, a nivell aeròbic em costa més, i per dir-ho així, no és que vagi, que m'estigui ofegant, però sí que em costa, o sigui, no vaig fàcil, però tampoc sóc capaç d'anar més lent. I llavors també, i això li afegeixes els petits mals que van apareixent d'estar tant de temps sense córrer, i és una mica de vull fer més, però no puc fer més, tampoc, no sé, és una mica complicat, però bueno, més o menys ho porto bé.
Hem parlat més d'una vegada, després de tot el que t'ha succeït, encadenar una lesió amb l'altra i quan semblava que ja deixaves les crosses recaure, clar, no ens esperàvem en aquell moment tot el que ens ha vingut a sobre, però en el fons una part de la teva lesió i de la recuperació ha tingut també a tothom parat, no?, en el món de l'atletisme. Evidentment, fent la lectura només en clau esportiva, obviant moltes altres coses que malauradament ha deixat el tema del coronavirus, hauràs perdut en certa manera menys temps respecte a la resta, no?
Exacte, jo al principi, sí, la part positiva d'això és el que estàs dient, que al final jo no estic, o sigui, no estic entrenant normal, però ni estic competint, però la gent tampoc. És a dir, per dir-ho així, mirant el meu cas, tinc més temps per intentar anar a campionats, que aquest any era molt difícil anar. La part negativa és que, per exemple, el que et dic, vull dir, estic recuperant, però potser si estigués a Madrid, potser o no ho sé, ja estaria recuperat, i per exemple ara estic trigant més, perquè al final una cosa treu l'altra, però bueno, dintre de cap, jo més o menys crec que ho prefereixo així, perquè al final podré tenir opció d'intentar lluitar per campionats que aquest any has tenit acceptat.
A l'atletisme, tot això com està el pati? Sent a l'aire lliure, entenc que ja podem entrenar, etc, que ja és més normalitat que en d'altres esports, però de competicions com va la cosa?
De moment, res, vull dir, es va sortir un comunicat de la federació que deia que intentaríem fer-ho entre agost, setembre, però que la data màxima per fer el campionat d'Espanya absolut era el 20 de setembre, que si no es podia fer en aquella data o abans, però es faria perquè si no ja comença a haver-hi que es junta amb la següent temporada, i llavors el sistema de planificació preferien fer-ho com a màxim aquella data. I per tant, ara mateix no sabem res, que ho intentaran fer, però no hi ha res clar encara.
Difícil, no? Per tant, marcar-se un període de dir, mira, cap a aquella data vull estar competint, perquè clar, ni tan sols tens la competició encara.
Clar, jo la meva intenció és durant l'estiu entrenar per mantenir-me, intentar guanyar el que dius abans, guanyar el temps que he perdut aquest any sense entrenar, doncs durant l'estiu intentar recuperar-ho, i en el cas que hi hagués un campionat, doncs si tot va bé i estic en predisposició de poder entrenar, intentar preparar alguna prova que no sigui gaire, per exemple, els obstacles serien una mica just i potser hauria de cantar-me pel 1.500 o els 5.000, segons com estigués entrenant i si estigués entrenant.
Doncs Alexis Rodríguez, que ens alegrem que estiguis ja corrent, encara que siguin en sèries de 2 minutets en 2 minutets, i que t'hagi enganxat aquest confinament amb aquestes primeres passes corrent en el jardí de casa de la parella. Cuida't molt, una abraçada fins a Sevilla, i que tant de bo que la propera ja sigui amb molta més normalitat i competint.
Moltes gràcies, una abraçada.
Amb l'Alexis Rodríguez arribem al final del programa d'avui, d'aquest dijous 21 de maig del 2020, que hem fet amb la Rocío García. El control de so el podeu recuperar a @RadioSabadell a Twitter d'aquí uns minuts, o a radiosabadell.fm. Demà a les 2, més esport d'aquí de Sabadell, al 94.6, a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.